Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Molt bones, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Vitamina. Aquests vitamines estranys, diferents, amb les discoteques tancades, la veritat és que se'ns fa molt difícil, els que treballem a la ràdio, els que som DJs, els productors, al final tot això es contagia, s'encomana entre la gent i hi ha ganes de que tot torni a sonar com abans, de que tot torni a funcionar i gaudir de l'oci. Avui el Vitamina especial, l'oci nocturn, amb la veu dels empresaris. I també atenció perquè escoltarem un reportatge de la nostra companya, de la Marina Garrido, no us ho perdeu, al final de la tertúlia de l'hora aquesta sencera, que també la podreu escoltar a les nostres xarxes socials, @vitamina946, Spotify, Apple Podcast, iVoox i al portal web radiosabadell.fm. Vinga, som-hi, comencem, que avui tenim tertúlia electrònica i de ben segur que teniu molts dubtes i potser avui, qui sap, us els resolem aquí, al Vitamina.
Temps de tertúlia, temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Fa tot just un mes conversàvem aquí al programa amb els DJs, una de les figures amb més protagonisme de les discoteques. Ens deien que la cosa no va bé, que porten molts mesos sense treballar i que fins i tot molts d'ells han perdut feines que complementaven, per exemple, el pagament dels seus estudis, de màsters universitaris, etc. I qui dona aquesta feina? Doncs molt fàcil, els empresaris. L'oci nocturn ha estat un dels sectors més castigats durant aquesta pandèmia. El mateix ha passat amb la restauració, els teatres, cinema, la cultura en general. Tot tancat fins a nou avís. Hi ha discoteques que pràcticament porten més de mig any amb les persianes abaixades i moltes sales de concert històriques de la ciutat de Barcelona corren el risc de desaparèixer. Avui al Vitamina volem conversar, volem fer tertúlia, amb la part més implicada, aquesta part responsable del funcionament d'aquest tipus de negoci, els empresaris. Volem conèixer com estan, en quin punt es troba la situació, com els ha afectat tot això i, el més important, com veuen el present, però sobretot el futur d'aquest sector. Passem doncs a presentar-vos als nostres convidats d'avui, que farem una miqueta de tertúlia, farem aquesta xerrada. Tenim en Kevin González, cofundador i CEO de la discoteca Hangueo de Cerdanyola i membre també de la taula de treball de la plataforma Som Oci Nocturn. Bona nit, Kevin, benvingut.
Bona nit, Toni.
També tenim aquí en Kirian, bon amic de la casa, Kirian Sierra, encarregat de cabina des de l'Illa Blanca, des d'Eivissa, de Bora Bora, la sala emblemàtica de la platja d'en Bossa i que coneix molt bé tot l'oci nocturn de l'Illa d'Eivissa. Bona nit, Kirian, què tal, com estàs?
Molt bona nit, Toni, molt bé.
I qui ens aclarirà una miqueta doncs, com va anar el tema aquest dels tràmits? Perquè sabem si una cosa s'ha parlat aquest dia, sobretot a les notícies, són aquests tràmits, aquestes ajudes, els ERTEs. Al final, les discoteques són empreses com qualsevol altres i necessiten ajudes i necessiten doncs, fer aquests tràmits. Doncs qui ens posarà una mica de llum amb tots aquests temes és el Josep Maria Navarro, del gabinet empresarial GEMSA Sabadell. Bona nit, Josep Maria, benvingut.
Hola, bona nit, què tal?
Comencem preguntant. Tinc moltes ganes de saber doncs, com afectats d'aquesta crisi que estem patint tots, però avui ens centrem en l'oci nocturn i en vosaltres, amb els empresaris. Quina és la situació actual? Si haguéssim de posar un punt de partida, si ara mateix aterrem a la terra, com ens trobem? Què ha sigut el que ha passat amb l'oci des de que va començar tota aquesta crisi sanitària al març? Què ha viscut l'oci? Quin podríem dir que és el titular de l'oci? Kevin, per exemple, comencem per tu, va.
Pues para mí el titular creo que sería abandono. Abandono creo que sería yo el titular que pondría ahora mismo a la situación que está viviendo el ocio nocturno. Llevamos 8 meses cerrados, sin perspectivas de volver a abrir. Ni siquiera los medios se acuerdan de nosotros, el gobierno no se acuerda de nosotros y las ayudas parece que, si llegan, van a ser más que insuficientes.
Les ajudes, que semblen que són insuficients. Una de les persones doncs, que ha viscut això de prop és el Kirian, i és DJ i responsable de cabina d'Albora, d'Eivissa. Ella ha rebut ajudes, sap una mica de què va això. Kirian, tu com has viscut aquesta situació?
Bueno, la verdad es que al principio ha sido un poco desconcertante, porque para empezar estaba con el paro, ¿vale? Y cuando dijeron lo de los famosos ERTE, claro, ya todavía no había empezado a trabajar. Pero bueno, al final para los trabajadores que son fijos discontinuos, pues entramos en el ERTE, pero claro, los primeros meses pues con retraso, al final conseguimos cobrar el ERTE, luego abrimos mi puesto de trabajo, fue uno de los pocos que tuvo el privilegio de abrir, y luego otra vez al ERTE. Y ahora de momento vamos con dos meses de retraso, ya los ERTEs se han acabado, ahora entramos a una nueva ayuda que se han sacado de la manga, que es un paro extraordinario, y nada, esperar a ver si se cobra o no se cobra y cuándo se cobra.
Kevin, tu com a empresari, quanta gent has hagut de reestructurar? Quanta gent has hagut de dir-li, ei, no podem treballar?
Bueno, yo como empresario tenía 50 trabajadores antes de empezar la pandemia. Ahora mismo en activo tengo solamente 6 trabajadores en activo. Y el resto están en ERTEs y muchos de ellos he tenido que hacer despidos porque la situación ya era insostenible y no podíamos seguir pagando la seguridad social de esos trabajadores sin tener una fecha límite, ¿no? En la que puedes decir, bueno, pues hasta aquí puedo aguantar o hasta aquí no puedo aguantar. Entonces, al final, con la discoteca, con Jangueo Sardañola, hemos tenido que optar por el despido de todos los trabajadores.
Clar, al final no és una decisió teva com a empresari de, ei, no treballes. Quina resposta has rebut per part dels treballadors? Ho entenen, això?
Bueno, claro, los trabajadores, por suerte, la gran mayoría tenían un segundo trabajo, porque no olvidemos que la noche, al final, por lo menos en el Vallès, es para muchos jóvenes pues una manera de poder pagarse esos gastos extra, como puede ser un piso, como puede ser un coche, o como puede ser unos estudios. Y bueno, para ellos al principio fue duro porque, claro, tenían que renunciar a todos esos ingresos que para ellos les iba bien en su día a día. Pero también eran conscientes de la situación y, bueno, muy empáticos por la parte que nos tocaba a nosotros, a la parte de la empresa, que era, bueno, pues ver cómo tu negocio de la noche a la mañana desaparecía.
Doncs sí, malauradament. Kevin, quins tràmits heu hagut de fer fins ara? Quin seria el tràmit estrella, per exemple, amb tot això? L'ERTE, les ajudes, què és el que més heu demanat o heu hagut de tramitar?
Bueno, de trámite, básicamente, lo que hemos hecho ha sido el ERTE, que han sido los únicos trámites que hemos hecho hasta septiembre, que ya decidimos hacer despidos. Tramitamos el ERTE a principio de marzo. Y bueno, pues hasta septiembre que tuvimos que hacer los despidos, que era el segundo trámite así más complicado, quizá. Más por el valor sentimental que no realmente por lo que conlleva, ¿no? Porque al final, bueno, creas ahí un equipo de trabajo como una familia y duele tener que hacer y tomar esas decisiones. A nivel de ayudas, ni siquiera han salido aún, es decir, salen a partir del 23, si no me equivoco, 23 o 24 de noviembre, salen las ayudas para el ocio nocturno. Y bueno, la verdad es que los requisitos y las bases tienen tela. O sea, hay que recopilar una de información, estar al día con un montón de cosas, estar dado de alta en el IAE correcto y tal. Entonces, bueno, tampoco te lo ponen fácil para lo mal que lo estás pasando en estos momentos.
Josep Maria, des de GEMSA, que us encarregueu sobretot d'això, d'ajudar els empresaris amb els seus tràmits, com esteu vivint també la situació com a gestors?
Abans d'entrar en això, volia fer-li una consulta o una pregunta al Kevin, perquè ha dit una cosa que és molt important i que a mi m'ha cridat l'atenció immediatament, i és el tema ERTE-acomiadament. Com sabeu segurament, el govern de l'Estat va determinar que es podia posar en marxa tot el tema dels ERTEs per situació especial de pandèmia, etcètera, etcètera, però que hi havia una condició per el manteniment de les ajudes, que era el no acomiadament en un període de 6 mesos posterior a l'haver rebut les ajudes, d'acord? Ara tu dius això, aquesta és una situació que s'està començant a donar força en moltes empreses i que es troben en una situació complicada perquè diuen, bueno, si no tenim més remei, a sobre de l'acomiadament i dels costos associats a acomiadaments, haurem de retornar totes aquestes ajudes. No sé si us hi heu trobat, tenen el problema, heu decidit pues que no hi ha més remei i que ja l'assumireu, però és una mica, em crida l'atenció perquè justament molts dels meus clients estan en una tesitura similar i pensen que aquest pot ser un greu problema perquè serà afegir més costos als costos que ja comporta tota aquesta situació.
Kevin.
Pues sí, bueno, sí que és una realitat que hi ha moltes empreses que ja estan retornant tot el tema de les ajudes i que fins i tot rebutgen les noves ajudes, no? Pel tema de bueno, bàsicament de no continuar carregant-se de costos, perquè, bueno, arriba un punt que estàs al límit. Sí que és cert que nosaltres ens vam informar i sí que hi havia com una petita clàusula que deia que si, òbviament, la teva empresa estava en risc d'entrar en quiebra, no? Pues sí que tenies el dret de fer aquests acomiadaments. I és el que nosaltres ens vam acollir, no? No veiem llum al final del túnel, portem 8 mesos aguantant tot el tema dels costos fixes i arriba un punt que, bueno, que ja no pots més.
Josep Maria, quines ajudes han arribat i quines no? En tot això que estem...
Diguem-ne, el primer moment, l'ajuda immediata va ser el tema ERTO-CPE. Aquesta va ser la que vam posar en marxa el mes de març una gran quantitat d'empreses, molt important perquè tenien situacions tremendament conflictives i tremendament complicades. El gran problema, a part de la brutal feinada que això va suposar per les assessories que vam haver de fer en pocs dies, centenars i a vegades milers d'ERTEs, va ser que després el col·lapse que va tenir el CEPE, que ha tingut i que encara té, ha sigut absolutament monumental, espectacular, una cosa... jo diria vergonyosa, crec que no hi ha altre qualificatiu, tot el procés de gestió d'una cosa que havia d'haver sigut relativament senzilla a l'acumular-se i no haver previst ni haver posat en marxa mecanismes suficients per arreglar-ho, van col·lapsar totalment. Hi ha gent que, ara ja en queden pocs, però n'hi ha alguns que encara no han cobrat, altres que han cobrat de més, i s'han donat tot tipus de situacions que ratllen la debacle. I això ha sigut un greu problema perquè, a més, pues, si la culpa és de les assessories, si no han fet bé la nostra feina, si hi ha hagut errors, confusions i no sé què, les culpes s'anaven distribuint, i ha sigut un caos important en el que els perjudicats, finalment, han sigut en primer lloc els treballadors, que en molts casos han trigat a cobrar, i després les empreses que no tenien més remei, i nosaltres de retruc, que no tenien més remei que intentar donar algun tipus de solució. Hi havia empreses, per exemple, que podien fer-ho financerament, que van ajudar els treballadors almenys durant un temps, fins que no arribaven les ajudes, es van fer anticips, però clar, hi havia altres empreses que financerament estaven en una situació absolutament desesperada i no podien fer aquests ajuts. Les hem vist de tots colors, ens hem sentit de dir de tot. I ha sigut un autèntic caos espectacular que a hores d'ara encara no està totalment solucionat. A part d'això, aquesta ha sigut l'ajuda fonamental, que jo crec, si voleu després ho comentarem, que no era l'ajuda adequada, jo no ho hagués enfocat així, i després hi ha hagut intents complementaris d'ajuda per part de les comunitats autònomes, per part dels ajuntaments, però tot això han sigut autèntics pedaços, tant en les empreses com en els autònoms. Després ja comentarem el caos que va ser el dels 2.000 euros de la Generalitat, però hi ha hagut una sèrie d'ajudes que bàsicament no han servit per solucionar els problemes de fons que tenien les empreses.
Ara parlàvem de la Generalitat, que és qui ens gestiona aquí doncs, els calés a casa nostra. Al Kirian, en aquest cas, no li pertany la Generalitat perquè ell treballa a les Illes Balears. Com és la situació allà? Com gestionen allà aquest tema?
Bueno, aquí la verdad que como el trabajador aquí que trabaja de temporada, mucho trabajador es fijo discontinuo. Entonces, a la que termina la temporada, pues si te toca el paro, pues paro. Hay gente que trabaja en otro trabajo y luego está la ayuda del fijo discontinuo, que es una ayuda que da el gobierno a los fijos discontinuos. A ver, yo, por ejemplo, antes de que empezara, justo cuando empezó la pandemia, yo estaba con la ayuda. Entonces, claro, cuando desde la empresa nos contactan y nos dicen que entramos en el ERTE, pues nada. Hay compañeros míos, no siguieron en el ERTE los dos meses que estuvimos abiertos. Justamente los que han continuado en el ERTE han sido de los que han cobrado de más, que ahora les ha tocado devolver. Y todo el personal que trabajamos, pues ahora, pues eso, automáticamente entramos en ERTE otra vez, pero claro, como tienen ahí un cacao montado entre como lo gestiona el gobierno balear, luego el gobierno central, y tienen ahí un cacao montado que a día de hoy, yo ahora he cobrado, digamos, el ERTE de septiembre y estamos en noviembre.
Dunido.
Y supuestamente, y entonces en octubre, desde aquí en Baleares, pues como se terminaba el ERTE, pues entonces se han sacado de la manga una prestación por desempleo para fijos discontinuos que seguimos cobrando, ahora cobraríamos un 70% y es eso, no se sabe cuándo se va a cobrar, si se va a cobrar, se termina el 31 de enero y ahora es un poco qué va a pasar.
I el més sorprenent respecte d'això que deia ara el Kilian és que si t'han pagat de més, el CEPE t'està dient que tu has d'agafar aquests calés i tornar-los-hi amb ells perquè, a més, quan amb una persona, amb un treballador, li han pagat de més, li han pagat d'una manera incorrecta, o es van donar casos, per exemple, de que un sol treballador d'una empresa havia rebut tots els ingressos que corresponien als seus companys, sí. Perquè, per exemple, el CEPE s'havia equivocat i havia gravat 10 vegades el compte de la mateixa persona a totes les altres persones. Bé, doncs ara tot això, a part de les possibles implicacions en renda que això pugui tenir, que això és un altre problema que també haurem de veure, aquesta gent, el CEPE li diu no, vagi vostè al seu banc, agafi els diners i ens els torna. En lloc de dir, no, m'he equivocat, doncs jo faré un contracàrrec negatiu i tal, i vostè no ha de fer res perquè, escolti'm, som nosaltres els que ens hem equivocat. Doncs de la mateixa manera que vam fer un enviament, ara farem una devolució, cosa que vas dir, no, doncs has de ser tu i ho has de fer-ho tu. I està per veure si no ho fas, perquè dius, escolta'm, mira, jo de moment tinc els calés al banc, no? Si no ho fas, si tindràs una sanció o què pot passar. És a dir, sobre que tu no has fet res i ho has fet correctament, et podries arribar a trobar en què a sobre tinguis una sanció per no haver tornat uns diners que tu no havies demanat, que t'han ingressat en el teu compte d'una manera totalment imprevista.
Haciendo incidencia un poco en el tema este del CEPE, nosotros la semana pasada tuvimos una concentración en la sede municipal del SEPE, convocada por el ocio nocturno. Estuvimos ahí reivindicándonos un poquito por el tema de, bueno, básicamente que nuestros trabajadores a fecha de hoy, había algunos que aún ni siquiera habían cobrado un euro desde marzo, ¿no? Y bueno, nos recibió el director provincial del SEPE y nos contaba precisamente esto que acabas de contar tú, que había un trabajador que había recibido más de 100.000 euros porque están trabajando con un sistema totalmente arcaico, es decir, están trabajando con Excel para tener todos los datos de la gente ahí. Alguien cogió, arrastró el número de cuenta del primero de la lista hasta abajo del todo y copió el mismo número de cuenta para enviar, para hacer los pagos. Pues este trabajador recibió más de 100.000 euros y suerte que voluntariamente el tío cogió, llamó y dijo, oye, que me habéis pagado 100.000 euros, ¿qué está pasando aquí?
Sí.
El propio director provincial del SEPE nos decía que van a tener muchísimos, muchísimos problemas para poder localizar todo ese dinero de más que se ha enviado a muchísima gente y que probablemente más del 50% del dinero no se llega a localizar nunca. El sistema de trabajo de esta gente, o sea, es horroroso. Me estuvo comentando que recibían una media de 15.000 llamadas diarias y que simplemente podían atender a 1.500. O sea, que eso de que tú llamas al SEPE y no te lo cogen es realmente cierto. O sea, están cobradísimos y no dan abasto allí, la verdad.
I ara que dius-ho dels Excel, us explicaré una altra anècdota. Resulta que el que cobra un treballador en situació d'atur és funció del seu salari i funció del número de fills que té. En l'Excel ens van dir, no cal que poseu els fills que té perquè això ja ho sabem. I per tant, nosaltres ja calcularem la prestació que li correspon en funció de la base de cotització, que això sí que ens ho heu de dir vosaltres, perquè són el promig dels últims 6 mesos, etcètera, però no cal que ens digueu quants fills té, perquè això anem sobrats, això ja ho sabem nosaltres. Bé, doncs ara han hagut de demanar a cada una de les persones que els hi justifiqui el número de fills, el que té dret, això, per poder recalcular la quantitat definitiva que li correspon de prestació, perquè no ho saben. No, bueno, o no ho troben, o no ho tenen, o ho han perdut.
Bueno, és que la realidad es que sería muchísimo más fácil si, que esto también lo ponía un poco el director provincial, que decía, es que con lo fácil que lo tenemos para cruzar los datos con Hacienda, que al final saben hasta el color de la ropa que llevamos, o sea, con lo fácil que lo tendrían para cruzar los datos con Hacienda y saber todo hasta el último céntimo de lo que cobramos, cuántos hijos tenemos, dónde vivimos, dice, lo podrían saber todo y sería mucho más fácil y muy ágil, dice, pues a día de hoy parece que Hacienda trabaja con un Ferrari y nosotros estamos aún con un Seat 24 de hace no sé cuántos años. O sea, una auténtica locura, la verdad.
Això t'ho confirmo i, a més, diguem-ne, ho conec de primera mà. Si hi ha a Espanya una empresa o entitat o organisme, digue-li com vulguis, que tingui una informàtica espectacular, Hisenda. I, tal com dius tu, haguéssim pogut anar a Hisenda a dir, ajuda'm, el segon a una certa distància és la Seguretat Social, però a una certa distància. Però Hisenda té, amb diferència, una informàtica més solvent que un banc. És impressionant, impressionant. No la saben ni aprofitar, i són ells mateixos. Tal com dius tu, només tenien que creuar dades Hisenda, Seguretat Social, i és que no calia ni que ens ho demanessin. Ho tenen tot, ho tenen tot. Només calia que ens preguntessin quina gent va a l'ERTO i amb quina proporció, perquè tu podies estar a 0 o a 100, no? En aquesta proporció. Estàs al 50, estàs al 70, estàs al 100, etcètera. I no calia que ens demanessin res més.
A mi m'agradaria també preguntar sobre les prioritats, no? Perquè no només el sector de l'oci nocturn és el que s'està queixant de tots aquests problemes en els tràmits, amb les ajudes. Hi ha molts més. Hi ha la restauració, la cultura. Com creieu que això també des de dalt, des de l'administració, es gestiona? Quins són els sectors que potser tenen més privilegi o que conegueu? Jo sé que aquest sector, les ajudes han arribat més ràpid que potser en el meu. Què en sabeu de tot això?
Bueno, pel que jo sé de primera mà és que Cultura ha sigut una de les primeres en treure ajudes, referint-se sobretot a el que és a l'oci nocturn, és a dir, a l'oci nocturn tenim dos variables, no?, que potser és la discoteca pura i dura tota la vida i la sala de concerts, no?, que, bueno, doncs una sala de concerts, doncs ja es considera cultura. Doncs l'ICEC, juntament amb ASAC, que és l'Associació de Concerts i de Catalunya, doncs han gestionat i han agilitzat el tema de les ajudes i, bueno, la quantitat d'ajuda també ha sigut molt més quantiosa que la que estan rebent ara mateix o que rebran les discoteques.
És un...
Jo el que vull apuntar aquí és que, el que us insinuava abans, és que el problema de base és que el plantejament és erroni des d'inici. És a dir, era molt més simple, diríem, vostè, i aquesta informació, com dèiem abans, Hisenda i la Seguretat Social la tenen, vostè en la mitjana dels últims 6 mesos, últims 6 anys, últims 30 anys, si vols, perquè ho tenen, quins ingressos ha tingut, quin personal té, quines despeses té i tal. Però, no toqui res. Jo cada mes li enviaré els diners que vostè necessita perquè vostè pugui continuar pagant els seus treballadors, vostè pugui continuar mantenint els mínims imprescindibles per a aquesta activitat. I si m'he passat, i si n'hi he donat de més, si n'hi he donat de menys, vostè m'ho reclamarà, però si n'hi he donat de més, quan vostè em presenti el seu impost de societats, quan vostè em presenti el seu IVA, quan vostè em presenti les seves declaracions trimestrals, mensuals o anuals, depenent de cada cas, jo veuré si això que vostè m'està dient lliga amb el que vostè m'havia dit fins ara, amb els seus promitjos, amb la seva situació, amb els seus ingressos i despeses, etc etc, i el que jo li hagi donat de més, doncs vostè m'ho haurà de tornar. No haguéssim muntat el lío, les empreses haguessin anat pagant els seus salaris, no haguéssim muntat el lío aquest immens del CEPE, les empreses tindrien la situació controlada, definida, almenys en els mínims imprescindibles, ni que només els haguessin passat els diners pel salari en proporció a la rebaixa percentual que la gent tenia d'activitat. Era tremendament més senzill, no hi hagués hagut aquesta debacle, les coses haguessin sigut més senzilles i cadascú hauria rebut el que li tocava. I ara estem amb coses així, com lligant amb aquesta de la Generalitat, que si et donaran 2.000 euros, però que sí. No li donaran 2.000 euros en el que en factura 100.000 que en el que en factura 3.000. Sí. I a més, com que no n'hi ha per tothom, això sembla més una caritat que una ajuda real. Tot aquest tipus d'històries s'haguessin pogut pensar una mica millor. Ja entenc que el primer moment, quan la crisi va esclatar al març, pues, diguem-ne, tothom va haver de córrer una mica i potser no es va pensar prou amb les possibles alternatives, però és que, escolta'm, són molta gent. Hi ha molts titulats en econòmiques i en dret i en el que vulgui. Són tios amb unes carreres espectaculars.
Bueno, alguns.
Ja va demanar una miqueta més, no?
Algunos tienen alguna carrera espectacular, otros más bien una carrera pésima.
I alguns tenen un títol aconseguit així
sí,
per la porta al darrere, oi?
Con la firma del rei, sí.
Exacte, sí.
Kevin.
Pues yo opino exactamente lo mismo y de hecho es algo que se está reclamando mucho desde el sector del ocio nocturno, que es, bueno, seguir un poquito el ejemplo de los países vecinos que tenemos, ¿no? De Francia, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Alemania está pagando incluso el 75% de lo facturado el año anterior, el 2019. Claro. Con esto, todo el ocio nocturno tendría los problemas más que resueltos.
Quina diferència, la dada que acabes de donar és una diferència brutal amb el nostre cas, eh?
Sí, sí, o sea, bueno, de pagarle el 75% de lo facturado en 2019 a que te den una ayuda de 9.000 euros, 9.000 euros va a ser para las discotecas que tengan más de 10 trabajadores y 6.000 euros si la discoteca tiene menos de 10 trabajadores de media durante el 2019. Claro, eso no se tienen factores en cuenta como depende de dónde esté ubicada la discoteca porque pagará más o menos alquiler, si tiene más o menos aforo la discoteca, bueno, un montón de variables que al final, pues las discotecas de la periferia siempre van a tener un alquiler mucho más barato que obviamente las que están en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es bastante, hablando un poco en nombre de todos los compañeros de ocio nocturno, es bastante injusto el tipo de ayuda que están dando, porque algunos probablemente salgan beneficiados de esta ayuda y otros, bueno, pues lo que comentaba antes de empezar el programa, que es como si te pegan un tiro en la pierna y te ponen una tirita, ¿no? Es decir, 8.000 euros para alguien que a lo mejor está pagando 30.000 euros de alquiler mensuales y lleva ya 8 meses cerrado, pues 8.000 euros ni le va ni le viene, así de claro.
Sembla que tot això estigui escrit i que al final no sigui molt, molt feliç. Una pregunta que voldria fer també...
Perdona, un moment. I a més, el problema addicional és que segurament amb tot aquest tinglado burocràtic o salvatge que han organitzat, acabaran malversant molts més recursos que el que s'haurien fet si haguessin fet ajudes directes a les empreses, tal com deia ara en aquest fa un moment el Kevin. És molt més sensat. Nosaltres, les empreses, sabem gestionar diners. Les empreses sabem controlar els nostres proveïdors, els nostres treballadors, les nostres despeses, estem acostumats. Presentem trimestralment i alguns mensualment a Hisenda tota aquesta informació. És perfectament controlable. És que era facilíssim, facilíssim. I hagués anat, com deia ell, a proporció de les necessitats de cada un i no amb aquesta barbaritat que, a més, com que hi ha hagut aquest caos burocràtic brutal, al final els recursos s'hauran malversat per vies que, a més, no beneficien a ningú. I això, hòstia, ho havien d'haver pensat.
Una pregunta que volia fer al Kirian i també al Kevin, perquè són les dues persones que avui formen part d'aquesta tertúlia que estem fent, el Vitamina, sobre la situació, els tràmits, la part més burocràtica de les ajudes, de tot el que li està passant als empresaris. Era preguntar-vos també, sobre això ho parlàvem fora d'antena, si creieu que això és com si les administracions, l'administració aprofités aquesta situació també per acabar amb l'oci nocturn o acabar de tancar algunes discoteques, de que algunes no se'n puguin sortir i acabin tancant i reduir una miqueta aquest tipus d'oci a l'estat, que ja venim d'anys que molta gent comenta d'aquest tipus d'oci no s'aguanta, el que fem aquí d'acabar a les 6 del matí tampoc aguanta. Com ho veu, per exemple, el Kirian des d'Eivissa?
Pues bueno, como comentábamos antes, aquí parece ser de que también esto lo han aprovechado para hacer un poco de limpieza. Por ejemplo, aquí en San Antonio, el famoso West End, que es una calle con muchos locales, sobre todo para público inglés, que viene y claro, al final los vecinos, hay muchas quejas por ruidos y tal. Y cuando aquí se permitió abrir ocio nocturno con un aforo máximo de 300 personas, directamente el West End lo prohibieron. Y creo que también en Magaluf y ahí en Mallorca en otros par de sitios. Uh-huh. Es eso, a ver, al final, por ejemplo, aquí en Baleares vivimos del turismo, vivimos de la gente que viene, tanto ya no es solo el ocio nocturno, los hoteles, restaurantes, tiendas, todo. Por mucho que muchas veces aquí se lo quieran cargar todo, pero al final aquí se vive eso. Y aquí llevan muchos años también que quieren el público de fiesta ya no es tan bien recibido y prefieren un público, bueno, prefieren que venga gente, pues eso, pues que a visitar islas, un turismo más
familiar, material, familiar, no sí.
Pero bueno, que al final cabe todo el mundo, porque es que no, pero al final también tienes que contar los números y solo con lo que se factura con ocio nocturno. Bueno, que aquí tampoco es ocio nocturno, porque aquí hay ocio las 24 horas del día, porque aquí tienes ocio diurno, de tarde, de noche, y se facturan muchos millones, y al final es que hay que seguir, porque si aquí en Ibiza o en otras islas quitas el ocio nocturno, pues la gente no va a venir y va a buscar otros destinos que tengan lo que ellos quieren. Porque, bueno, y como lo hablamos antes, yo soy de Barcelona y yo cuando empecé en Barcelona tenías ocio para aburrir. Podías ir a cualquier sitio. Y ahora, los últimos años, parece ser de que es, no sé, como que el ocio nocturno es peligroso y hay que erradicarlo. Es como son zombies. No sé, yo la verdad es que veo que aquí, a ver, con respeto, con seguridad y todo, se puede seguir teniendo ocio nocturno y al final la gente tiene que tener esa vía de escape porque para eso está. O sea, el ocio es diversión y luego el trabajo. Así que yo creo que esto lo han usado un poco también para hacer un poco de limpieza y los locales o que tengan un poco más de que se escaquean y tal, pues arruinarnos y hacer un poco de limpieza.
Kevin, tu que coneixes el Vallès, aquí fa uns anys teníem un espai d'oci brutal a la nostra ciutat, la zona hermètica. Imagina't per un moment si ara mateix la zona hermètica encara estigués oberta amb les 20 o 30 discoteques d'aleshores, què hagués passat amb la zona hermètica? Aniria camí també de la desaparició? Com ho veus, això?
Pues sí, igual que está pasando ahora mismo en toda España, pues también pasaría aquí en la zona hermética. Al final yo creo que es un sector que ya lleva ya bastantes años siendo estigmatizado, siendo criminalizado, ¿no? Y la mayoría de veces, y la mayoría de casos, pues al final no va más allá de algunas molestias vecinales, que realmente lo que se dice y lo que se exagera de muchas salas, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que hay discotecas que por su volumen de gente, pues obviamente siempre van a ser más ruidosas, discotecas más minoritarias que por el volumen de gente pueden ser menos ruidosas, pero da igual, si tienes una discoteca de 3.000 personas a las afueras de la ciudad, van a movilizarse desde el centro de la ciudad 3.000 personas a las afueras y volverán esas 3.000 adentro de la ciudad. Pero es que si tienes una discoteca de 100 personas debajo de un bloque de pisos, esas 100 personas van a hacer el mismo ruido. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro que las discotecas es un servicio más que se le ofrece a la población y no solamente a los jóvenes. También hay gente más mayor que sale de fiesta, quizá no de noche, pero sale más de tarde, o quizá también de noche, pero no hasta las 6, sino hasta las 3, ¿no? Es una oferta en la que caben la mayoría del público, y que sí que obviamente la gente joven es la mayor consumidora de ello, pero cada ciudad debería tener su espacio para el ocio. Y parece que es eso, que hay algunas ciudades que se han olvidado un poquito de que, bueno, no sé si es que de jóvenes los políticos no salían de fiesta, o es que a día de hoy no tienen hijos, o qué pasa, porque claro, yo por ejemplo no tengo hijos, pero si yo tengo hijos el día de mañana y mi hijo tiene que desplazarse cada noche cogiendo un tren para irse a una discoteca o cruzando una autopista, como está pasando aquí al lado en San Quirze y Sabadell, que cruzan la autopista para ir de un lado a otro, eso es un peligro constante. Entonces, bueno, yo preferiría que mi hijo, si está en la ciudad de Sabadell y hay discotecas en la ciudad de Sabadell, lo pueda acercar yo un momento con el coche o pueda ir caminando tranquilamente sin ningún problema. Y yo creo que, bueno, pues eso, que al final, como estamos estigmatizados y criminalizados, han aprovechado este momento de pandemia para hacer un poquito de limpieza de todos los locales. Lo cual es una pena porque hay muchos locales históricos que van a dejar de funcionar y, bueno, yo creo que al final hay algunos que ja formen part de la cultura de este país.
Potser també veiem un canvi de model d'oci, clar.
Perdona?
Deia que potser veiem un canvi de model d'oci en el tema aquest de les discoteques, degut a la crisi, no?
Sí, a ver, una de las cosas que yo últimamente pienso mucho es que la gente tiene ganas de salir, sí, pero también es cierto que mucha gente se está acostumbrando a este ritmo de vida de los fines de semana, de aprovechar el fin de semana, del domingo me voy con la bici o me voy a la montaña o quedo para comer con los amigos y tal, cosas que antes, sí, bueno, si te pegabas una buena fiesta, el domingo ya era imposible hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que puede ser que cambie un poco el modelo de ocio. Las ganas de fiesta son latentes aún en lo que sigue siendo la gente más joven, ¿no? Pero sí que yo creo que puede ser que cambie mucho y que la gente intente cambiar un poquito el horario, o que el gobierno, no podemos descartar esta opción, nos obligue a cambiar el horario. Es decir, a lo mejor dicen, oye, pues mira, discotecas hasta las 6, se acabó. Ahora las discotecas serán hasta las 4, o hasta las 3, o hasta las 2, como pasan en otros países, que la fiesta empieza a las 9 de la noche y acaba a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, creo que puede ser algo peligroso por todo el tema cultural que tiene nuestro país, ¿no? Que al final aquí también vivimos de turismo, igual que se vive en las Islas Baleares, la mayoría parte de España vive de turismo, de los hoteles, de los restaurantes y de las discotecas, que al final es la mayor oferta para el público extranjero, aparte de la cultura, que España es un país muy rico en cultura, ¿no? Pero al final la gente joven que viene a este país va por la mañana un rato a ver un monumento i està deseando que llegue la noche para pegarse a la fiesta.
Josep, volies afegir alguna cosa?
Sí, jo el que volia comentar en aquest sentit, no sóc un expert en el tema, però esclar, diguem-ne, tu pots imposar, un govern pot imposar un model cultural, però això és una cosa, i una altra cosa diferent és que la gent el compri. Mm. Perquè al final la gent, en temes culturals o en qualsevol altre tipus de tema, no compra el que necessita, sinó que compra el que li dona la gana. La gent compra el que vol i amb els seus calés fa el que li sembla. Llavors, si el model que tu intentes imposar per força, per llei, a la gent no li interessa, la gent no te'l comprarà. I llavors això s'enfonsarà. I si lliguem amb la història d'aquest país, la història d'aquest país, els anys 60, 70, tot el tema del turisme, va ser una implantació de turisme bàsicament d'oci, relativament senzill, sense masses pretensions culturals, etcètera, etcètera, i canviar aquest model no es fa en dos dies. Això és molt complicat i a pesar de que, com diu el Kevin, és veritat que a Espanya hi ha, en general, hi ha una oferta cultural realment important, hi ha una història, hi ha una tradició, hi ha monuments, etcètera, etcètera. Primer, no a tothom li interessa això. Aquest s'ha venut fins ara, fins fa poc, com el País del Sol, en el sud d'Europa. I això no és fàcil canviar. I, per altra banda, també és cert, el que dèiem, sembla que era el Kilian, que diu, bueno, la gent al matí se n'anirà a visitar un monument, se n'anirà a veure una cosa històrica, però a la tarda i al vespre pues, també vol anar a sopar bé i després anar de festa, que per això són les vacances, que per anar a treballar i anar-nos a casa a dormir pues, ja ho fem tota la resta de l'any, no? Per tant, aquestes coses s'han de ser molt cuidadors, no es pot improvisar, s'han de fer molt ben fetes, molt a poc per anar canviant hàbits, etc. A no ser això, que vulguis carregar tot el que hi ha, que no sigui, evidentment. Però és clar, això té unes conseqüències econòmiques importants.
Josep Maria, el vostre sector de ben segur que tindrà feina.
Nosaltres estem desbordats.
Desbordats és la paraula, oi?
Ja veurem si cobrarem, Ja veurem si cobrarem. Però, perquè clar, la gent estan començant a tenir problemes greus. I en la primera etapa, entre els crèdits financers, entre les ajudes i tal, pues, en el primer 6 o 7 o 8 mesos, les coses més o menys s'han aguantat i la gent ha disposat de liquiditat. És a dir, de diner en el compte corrent, però això s'acaba, Això s'acaba. I a la línia del que comentava el Kevin al principi, hi ha molta gent que no pot més i que hauran d'acabar tancant perquè és que els bancs ja no et donen calés, si la cosa no s'arregla d'una manera més o menys ràpida, ja no ets capaç d'aguantar, el que s'ha perdut ja no es recuperarà, especialment en aquest sector. Hi ha altres sectors que el que no et vas comprar ahir tu pots comprar demà, però la festa que no vas fer ahir ja no la faràs demà, serà una festa diferent. Per tant, totes aquestes coses costaran molt. En el nostre cas, és veritat, hem tingut i estem tenint molta feina, perquè tot això dels ERTOs, les burocràcies i tot això pues, ha sigut espantós. Hem fet hores extra allò d'una manera desorbitant, però primera que tens la sensació de que tot això no acaba de resoldre el problema ni serveix massa per res. I després, que ja dic, arribarà un moment en què la gent és que ja no podrà més, ja serà inviable. Nosaltres estem començant a preparar un equip de treball, nosaltres estem dintre d'un grup ampli d'assessories, i estem començant a treballar, a preparar un equip de treball per començar a fer concursos de creditors. És a dir, el que abans es deien fallides, quiebres, suspensions de pagaments. Perquè ens temem que, sobretot a partir de gener, quan ja s'acabi definitivament tot el tema ajudes, hi haurà moltes empreses que no podran seguir.
Paraules dures, però realistes, d'una persona que coneix molt bé el sector, en Josep Maria Navarro, del Gabinet Empresarial GEMSA, d'aquí de la nostra ciutat. Molt agraït de la participació aquesta nit en la tertúlia. Doncs hem parlat una miqueta d'això, de la situació actual de l'oci nocturn, amb la col·laboració d'en GEMSA, que ens ha posat una mica de llum en aquest món tan complicat, a vegades, dels papers, dels tràmits. De veritat, molt agraït per participar. Bona nit, Josep Maria.
Molt bona nit, moltes gràcies.
Kilian, des d'Eivissa, et desitgem de veritat una forta abraçada des d'aquí, que tornis a treballar aviat i que tornis a oferir música com a DJ, que tornis a rebre gent a l'illa I que tot això també millori per allà, no?
Pues sí, porque ya llega. Esto de tener que estar pinchando en casa ya es un poco aburrido.
És avorrit, no? S'acaben les idees. Es troba a faltar el públic, sí, sí.
Y ya no solo a trabajar aquí, ya es de todos los bolos cancelados que tenía este año y es eso, y volver a hacer bailar a la gente, que la gente se lo pase bien y nada. Y ojalá este año próximo vuelva un poco toda la normalidad y podamos trabajar.
Esperem que sí. Kirian Sierra, encarregat de cabina de la discoteca Bora Bora d'Eivissa, moltes gràcies per participar avui en aquesta tertúlia.
Muchas gracias a ti, Toni.
I Kevin, per afegir alguna coseta, desitgem també que arribin aquestes ajudes del 23 de novembre, pràcticament d'aquí uns dies, que sonarà aquesta tertúlia. Esperem que arribin, no?, les ajudes.
Ojalá arribin. Que arribin aviat, encara que siguin curtes, però com a mínim que arribi algú perquè la situació ja és desesperant.
Molts ànims, també molta força des de la ràdio, qualsevol cosa, doncs aquí estem. Avui hem intentat doncs explicar aquesta part que no es veu de la part dels empresaris, no?, dels que gestionen les discoteques. Al final són també els responsables de que puguem sortir de festa, a ballar, a escoltar música, i en això aquí al Vitamina, el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell, doncs ens interessa molt. Kevin González, cofundador i CEO de Jangueo Cerdanyola i també membre de la taula de treball de la plataforma Som Oci Nocturn, moltes gràcies per participar avui, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per, bueno, per convidar-me a parlar i bueno, esperem que aquesta solució, bueno, arribi com abans millor perquè tothom pugui estar un altre cop on li toca, tots els empresaris pendents de la seva empresa, els treballadors en els seus llocs de treball i bueno, els nostres clients d'on han d'estar, que és a la pista avall passant-nos-ho bé i sent feliços.
Això segur. Moltes gràcies als tres, de veritat, molt bona nit i fins la propera.
Molt bona nit, Toni.
Gràcies. Gràcies.
Temps de tertúlia. Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6. Vitamina Dance, amb Toni González. Amb Toni González.
Doncs bona tertúlia que hem tingut avui al Vitamina. Hem intentat doncs resumir per vosaltres. Ja sabem que era una tertúlia, ja sabem que el tema seria dens, perquè tot això dels tràmits burocràtics, els tràmits administratius, doncs a vegades costa entendre. Doncs hem intentat aquí al Vitamina que s'hagi entès amb l'ajuda dels nostres convidats, dels empresaris, dels gestors, i que esperem, doncs, com els acabo de comentar, que tot els hi vagi bé, que les ajudes arribin i que el sector de l'oci recuperi aquella força i que tot millori i que tot canviï doncs en positiu. Nosaltres ara el que farem és seguir parlant d'això, de l'oci nocturn. Avui estem parlant al Vitamina, hem fet tertúlia, però també volem parlar de l'oci nocturn, com es viu al carrer, el públic, la gent, al final és qui gaudeix d'aquest oci, no? Volem, doncs, avui convidar-vos a escoltar aquest reportatge de la mà de la nostra companya, la Marina Garrido, la nostra periodista de capçalera, que ha sortit al carrer per conèixer de primera mà doncs quin ambient es pot tocar al carrer, quins són els sentiments de la gent, si la gent té ganes de sortir de festa, com veuen tot això, quan creuen que tornaran a obrir les discoteques. Us convido doncs a escoltar aquest reportatge de la Marina Garrido avui en aquest Vitamina especial Empresaris i Oci Nocturn.
El Vitamina surt al carrer.
Soc ràpid i em dirigeixo a la meva habitació. Em dutxo, m'arreglo i em poso aquella camisa que tanta il·lusió em feia estrenar. Mentrestant, sona de fons la meva cançó preferida. Surto de casa, tard com sempre, agafo el cotxe i me'n vaig a casa de la meva amiga. Allà arriben tots els meus amics, fem copeo i parlem de la vida. Quan ja són més de les 12, anem cap a la discoteca. Entro i em camuflo entre la multitud. Ballo, canto, gaudeixo veient com el DJ viu cada cançó que punxa i jo em deixo emportar pel so de la música. Espereu. Acabo d'obrir els ulls i no sóc com m'esperava. Estic al mig del passeig de la plaça Major de Sabadell. És divendres. Els bars estan tancats i no hi ha joves fent la prèvia d'aquesta nit. Sí, tot era un record que tenia guardat a la meva ment. Un record d'algú que fèiem sovint, amb normalitat, i que mai ens havíem imaginat que ho arribaríem a trobar tant a faltar. La veritat és que impressiona veure-ho tot tancat, no només el món de la nit, sinó el dia a dia. Estic caminant en direcció a la Rambla i, per ser divendres, no hi ha aquell ambient característic. La majoria va de la feina a casa, de casa a comprar, de comprar a la universitat. Ja no tenim aquells moments per compartir i evadir la ment, per reunir-nos molts i abraçar-nos, petonejar-nos i celebrar sense estar pendent de res. L'aparició de la Covid-19 ens ha fet trobar a faltar coses que semblaven normal i corrents. Mirat per l'altra cara de la moneda, crec que ens ha fet valorar més que mai aquests moments. I és que, us imagineu el dia que tornem a trepitjar una discoteca ballant amb una copa a la mà? O el dia que tornem a fer una d'aquelles cues interminables per entrar que s'acabaven convertint en estones de confessions i riures amb els amics? Ara mateix, sent realistes, el més semblant que tenim a totes aquestes coses és la festa que ens muntem sols a la dutxa amb la nostra playlist de Spotify. Bé, el sector de l'oci nocturn s'ha vist afectat en gran mesura des de l'inici de la pandèmia. A l'estiu es van reobrir locals, però la cosa no va durar massa. Després, a l'octubre, es va dir que es tornaven a obrir les discoteques, però 24 hores després es va tirar enrere la proposta. El sector s'ha sentit abandonat i, com hem pogut escoltar, amos, empresaris i treballadors de discoteques es troben en una situació molt complicada, igual que altres sectors de la cultura. Avui hem pogut escoltar les opinions dels professionals del sector, però com ho estan vivint els clients? Ara que viuen de records, què canviarien de l'oci nocturn? Com que estic al centre de Sabadell, he decidit que aniré a preguntar aquestes i més preguntes als i les joves que em vagi creuant i vosaltres m'acompanyareu per descobrir què en pensen. Som-hi!
Els primers joves que m'he trobat són l'Aleix Ruiz i la Carla Molina. Els dos tenen 20 anys i abans de la pandèmia sortien de tant en quant de festa.
Jo quan sortia poques vegades, però sí que canviaria els aspectes racistes que hi havia en certes discoteques de Sabadell.
Creieu que els preus de les copes i de les entrades són adients?
Crec que excessivament cars els de les copes, per almenys.
I quan creieu que tornarem a trepitjar una discoteca? Una predicció de futur.
2 anys.
2022, sí.
I seguim escoltant les opinions de la gent. Ara estic amb el Gerard Vila, un jove de 19 anys que troba molt a faltar anar de festa.
A on t'agradava sortir?
Per Sant Cugat, Boca, teatre...
Ara que ho veus en perspectiva, t'agradaria canviar alguna cosa de l'oci nocturn?
Aviam, em trobo que és superlògic que hagin tancat i tal, i perquè no hi ha les mesures de seguretat suficients per seguir obrint, però tot trobo que haurien de fer alguna cosa substitutiu, perquè les discoteques i tots els centres nocturns acabaran tancant després de la pandèmia, que no sé, la majoria no podran tornar a obrir.
I creus que hauria d'haver-hi més locals aquí a Sabadell?
Uf, això... No sé, perquè sobretot el centre i tot això trobo normal que no hi hagi centre en plan d'oci nocturn i tot això, però més a l'extraradi potser això sí que trobaria que n'haurien d'haver-hi més.
I si fem una predicció del futur, quan creus que tornaràs a trepitjar una discoteca?
Uf, no sé. Segurament s'ho a l'estiu que ve ja, però tampoc, tal i com era abans, dubto que sigui així. Però bueno.
Segueixo baixant pel passeig i crec que ara em dirigiré cap a la plaça de l'Ajuntament. D'acord, m'acabo de trobar a l'Alícia, una noia de 26 anys que no sortia gaire de festa.
I per què no hi anaves?
Perquè no m'agrada molt la música que fiquen i jo sóc una dona més tranquil·leta, que m'agrada estar a casa i així.
I creus que haurien de canviar coses del model de l'oci nocturn? Preus, comportaments...
Realment, actualment, sí que s'hauria de canviar tot això que és massificable i així, i fer alguna cosa més viable com pot ser virtual, però de la resta, com ho desconec, doncs no puc opinar.
I quan creus que tornaran a obrir les discoteques? Una predicció.
Jo diria que fins l'estiu vinent, res.
Volem més opinions dels joves, així que ara estic amb en Rubén, un noi de 30 anys que té clar que es necessita més oci nocturn a Sabadell.
Sabadell es una ciudad de más de 200.000 habitantes, ocupa un terreno muy grande y creo que escaseaba muchísimo los locales de ocio nocturno.
¿Encuentras adecuado que se hayan cerrado las discotecas?
En parte sí y en parte no. En referencia a la pandemia sí que es verdad que una discoteca, pues hombre, puede crear... más círculos cercanos de gente, por lo tanto, más expansión del virus. Evidentemente, por la parte económica y al empresario, pues no me parece bien, claro.
¿Y crees que los precios eran adecuados de las copas, de las entradas?
No, pero ni de esto ni de muchísimas cosas en España. Quiero decirte, un precio de un cubata medio 8, 9 euros cuando una botella vale eso, realmente es algo desorbitado.
Y si hacemos una predicción de futuro, ¿cuándo crees que volverás a pisar una discoteca?
Uy, yo creo que antes del verano que viene lo veo complicado, complicado.
Ja m'he recorregut el passeig de la plaça Major i la plaça de l'Ajuntament, així que ara aniré cap a la Rambla. Aquí estic amb la Lourdes Expósito, una noia de 20 anys que té clar que els preus de l'oci nocturn eren excessius.
Acostumaves a sortir de festa a la vida prepandèmia?
Sí, força.
I a on t'agradava sortir?
Normalment sortia per Sant Cugat, Munt, Boca i aquests llocs.
Ho trobes a faltar?
Molt, la veritat és que molt, sobretot sortir amb les amigues.
Ara que ho veus en perspectiva, t'agradaria canviar alguna cosa de l'oci nocturn?
Sí, sobretot els preus de les copes, de les consumicions i de les entrades normalment, i sobretot alguns comportaments racistes que tenien les discoteques de Sabadell com ara Guaca.
Creus que a Sabadell hauria d'haver-hi més locals d'oci?
Sí, sobretot a l'extraradi, perquè aquí hi ha molta població i la gent jove necessita sortir de festa.
Consideres que tot el que està passant farà canviar tot aquest model d'oci nocturn?
Espero que sí, però jo crec que no canviarà molt.
I si fem una predicció de futur, quan creus que tornaràs a trepitjar una discoteca?
Potser l'estiu que ve, amb moltes ganes i il·lusions, però potser no.
I per anar acabant, parlarem amb els dos últims testimonis, la Maria Daza i la Natàlia Sánchez, dues joves que entenen i comparteixen al 100% la decisió de tancar les discoteques.
Jo crec que com a mesura per prevenir els contagis, sí. El que passa que crec que... Bueno, és que realment no trobo que hi hagi una solució més viable que no sigui tancar les discoteques. Per tant, tot el que sigui per la sanitat i perquè la salut de la població millori, crec que està bé.
Sí, sí que ho trobo, perquè em sembla que era un focus de contagi. O sigui, era un lloc on podien haver-hi molts contagis. Tot i que també penso que hi haurien d'haver-hi mesures per a aquests sectors que perden molts diners.
I si ara que ho mireu en perspectiva, creieu que s'haurien de canviar coses de l'oci nocturn?
Crec que s'haurien de canviar moltes coses, tema aforaments, tema... També crec que ara s'han vist en una situació econòmica molt greu, llavors crec que el que haurien de fer és també ser més benèvols a l'hora de triar o de tenir cert etiquetatge a l'hora que entri la gent i mirar més per al seu públic, perquè realment és el que els dona els diners i ara mateix ho han vist.
Creieu que els preus de les entrades i de les copes són adients?
Em sembla que, bueno, depèn, sí que hi havia més variabilitat entre discoteques, però em sembla que a vegades es passaven una mica amb els preus de les copes i això sí que ho haurien de canviar.
Voleu que a Sabadell hi hagi més locals d'oci?
Sí.
Sí.
Considereu que tot el que està passant farà canviar el model d'oci nocturn?
Jo crec que en un principi sí, però després seguirà sent igual. Vull dir, aquestes coses són molt difícils de canviar, és una cosa que hem de ser molt conscients i que hem d'intentar canviar-ho, però que costarà molt, i crec que la idea que tenim ara de sortir de festa costarà molt canviar-la i bueno, bàsicament que costarà.
Jo crec que no. O sigui, sí que és veritat que potser les dues primeres setmanes, pues sí que al veure tot el que ha passat sí que potser canvien una mica, però a mesura que vagin passant els dies tot tornarà a ser com abans i no canviarà res realment.
Quan creieu que tornareu a trepitjar una discoteca?
Uf! Jo et diria potser 2022.
Si es controla tot una mica, potser estiu del 2021, però bueno,
molt
complicat. Complicat.
Molt.
Com hem pogut escoltar, la gent jove de Sabadell troba molt a falta sortir de festa, però també considera que haurien de canviar-se coses, com per exemple el preu de les copes i de les entrades. Al mateix temps, reclama més oci nocturn a Sabadell i veu molt llunyana l'opció de tornar a trepitjar una discoteca. Ei, però mentre no es pugui sortir, us donem una molt bona opció. Podeu muntar-vos la festa a casa escoltant la música que punxem al Vitamina Dance.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Bon reportatge i bona feina de la nostra companya del Vitamina, la nostra periodista de capçalera, la Marina Garrido. El públic, la gent, com viu això de no tenir discoteques obertes? La veritat és que portem ja molts mesos i comença a afectar una mica aquesta falta d'oci, no? Perquè és una cosa essencial al final. Nosaltres amb aquest tema d'avui posem el punt i seguit. Ara seguim escoltant música electrònica, ja ho sabeu. Una forta abraçada, que us parla Toni González, amb tot l'equip de Vitaminers. Bon cap de setmana, cuideu-vos i molta vitamina.